Des de la plaça de Santa Maria, Arnau va alçar la vista cap al cel. El repic de les campanes de l'església omplia tot Barcelona. El pèl dels seus braços va respondre a la música i es va eriçar. Una esgarrifança li va recórrer el cos al so d'aquelles quatre campanes. Havia vist com les alçaven mentre es moria de ganes d'acostar-s'hi per estirar-ne les cordes amb els joves. L'assumpta, la més gran, de 875 quilos. La conventual, la mitjana, de 650. L'Andrea, de 200. I la vedada, la més petita, de 100, dalt de tot de la torre. Aquell dia s'inaugurava Santa Maria, la seva església, i semblava que les campanes sonaven diferent de com ho havien fet d'ençà que les havien instal·lat. O era que ell les sentia d'una altra manera? Avui el nostre convidat del divan ens ha triat el llibre L'Església del Mar, d'Ildefonso Falcones. Ai, aquí tenim avui al divan un professional que hem vist treballar molt a prop de les persones, implicant-se davant d'una emergència. Coordina a Catalunya el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. És psicòleg, especialitzat també en resolució de crisis i conflictes, i fa formació a empreses i institucions. Però a més ha col·laborat amb nosaltres aquí a Catalunya Ràdio per ajudar-nos a entendre i a assumir que són dues coses diferents, situacions molt complicades, com l'accident d'autocar a Sòria, ple de nens nostres, o aquell altre accident, el del pilot de Germanwings, que va estimbar l'avió. Psicòleg de capçalera, avui ens complau moltíssim de poder saludar al divan de Catalunya Ràdio, Andrés Cuartero. Andrés, benvingut.
Hola.
Com estàs?
Bé, 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 una mica nerviosa jo d'estar aquí al divan. amb la gent que he vist passar, una mica nerviós, però molt contenta que m'hagis convidat.
Gràcies. Un psicòleg? Nerviós d'estar al divan. Au, va, va, som-hi. You can run on for a long time. Run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell them that God's gonna cut them down. Andrés Cuartero, i per què ens has triat Johnny Cash?
Bueno, perquè sortia sovint amb una sèrie d'aquestes de Londres, dels temps aquells de les empreses i de la boira.
Sí.
I veient la sèrie, bueno, va agradar, no sé si amb les imatges, i llavors vaig tirar de la identificació aquest de cançons, i el vaig descobrir amb aquesta cançó en concreta. Per això.
D'empreses i boira, gent emboirada, gent que té problemes.
Gent emboirada, sí, sí.
Sí, no? A veure, hem començat dient que ets una persona que viu, a veure, en la consulta personal, suposo que situacions més habituals, no tan catastròfiques, però alhora que ets allò a la primera línia, coordinant a més els psicòlegs quan hi ha alguna cosa greu. Començaria per les situacions habituals que arriben a la consulta i diria, la gent pateix molt?
Sí, i tant, i tant.
I per què pateix la gent?
La gent pateix molt perquè el seu camí a la vida es queda truncat. Tot allò que ha anat dibuixant, jo crec que amb molta inconsciència hi ha una idea de que fem la vida i que té una línia, i que aquesta línia pues, serà sempre igual i no estarà esquitxada per ruptures, per problemes, per crisis. No tenim incorporat això. Llavors, quan es dona qualsevol tipus de situació, algunes són realment serioses, són viscudes de manera molt dramàtica.
És com si haguéssim après moltes coses a l'escola i a la vida, però no estiguéssim preparats per assumir aquestes coses de la vida que comporten canvis, canvis importants, canvis a vegades previstos i de vegades no.
Sí, 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 els canvis inclús de tot allò que ens envolta, de la pròpia vida familiar, de la feina, del que sigui, aquests canvis a vegades són viscuts com a terrorífics, no? És a dir, jo a vegades amb molta gent que fins i tot pot acabar molt atrapada i amb una ansietat molt gran, la crisi, evidentment, que n'hi ha molta gent que ha patit, vale? I no vull banalitzar, però un recurs que faig servir amb la gent amb això és dir, agafi el cotxe, donguis una volta per tots els escalèstrics del Baix Llobregat, del Vallès, no sé què, per sota, sobretot, no? Uh-huh. I vaig amb una llibreta o amb el telèfon allò per anar gravant i vagi comptant tota la gent que hi ha sota els ponts, i quan el tingui me'l porta, vale? Possiblement quan facin aquest viatge tornaran, dius, no he trobat cap, no? I
què vol dir la gent que hi ha sota els ponts?
La gent que s'enfonsarà, la seva empresa s'anirà en orris, i en aquella expressió típica de que les coses estan malament, acabarem sota un pont.
Acabarem sota un pont.
No? I anem a comptar els que
hi ha. Els que hi ha sota el pont.
I no hi ha ningú.
Llavors vol dir que segurament vostè ho pot superar.
Ho pot superar, i que possiblement no és tan dramàtic, i la gent que ho passa difícil, per molt difícil que ho passa, està en unes condicions que pot anar sobrevisquent. Ja ho dic, que sense voler banalitzar, evidentment que n'hi ha molta gent que ho ha passat i ho encara ho està passant malament, però la gent dramatitza molt. La gent, sembla que es veu tot això, anirà en orris i s'han de fer hores. Estem en l'esclavitud moderna, llavors...
Què vol dir l'esclavitud moderna?
Abans hi havia els esclaus, no?, que per un tros de pa anaven pujant pedres per fer una piràmide, que el faraó s'havia encapritxat en fer això,
sí.
I ara fem el mateix, però en comptes de ser per un tros de pa, és per una casa, per un cotxe, no sé què, de sol a sol, tot el dia treballant, i sí, en comptes d'un tros de pa, tenim la nevera plena, però no hi ha gaire diferència, eh? Vull dir, no hi ha ningú allà donant-se a l'esquena, però no hi ha gaire diferència entre un tipus d'esclavitud i l'altre, en gran diferència.
Llavors, com ho hauríem de fer per afrontar la vida de manera que no sentíssim que estem perdent-ho tot d'aquesta manera?
El ser més resilients implica, com a mínim, contemplar-ho. I si fem una ullada al voltant, que sembla que segons quines coses les aprenem, altres no, si fem una ullada veiem que la immensa majoria de persones que estan en situacions inclús molt dures, molt difícils...
Econòmicament, eh?
Econòmicament.
I de salut.
O de salut, o perquè han tingut pèrdues, o han perdut algú, o inclús perdre fills, que és una cosa molt dura. I veus, amb el pas del temps, que la gent se n'en surt. La immensa majoria se n'en surt absolutament de tot, no? I llavors dius, què és el que passa aquí, no? I perquè si la realitat, si fas una ullada al voltant i veus que la immensa majoria se n'en surt, no, ets impermeable a aquest tipus, no? Estàs dramatitzant, terrorificant, vull dir, en aquell moment, i això et pot perdre, passar 5 o 6 anys de la teva vida amargat, no? O malalt.
I no s'ho val.
No, no i tant.
Els dissabtes amb Sílvia Coppolo, al divan de Catalunya Ràdio.
I aquesta, que a més es diu Wick, o sigui dèbil, tu ja em pots anar dient, però mira què has triat. Què, Andrés Cortero?
Aquesta segueix en la línia, eh? Són cançons que trec de... És un moment que m'agafa aquell capítol, la sèrie, aquella escena. M'està agradant i estic en un estat, ostres, hi va tot junt, la imatge, la cançó i no sé què, pum, ràpidament l'agafo i la converteixo en una cosa que m'agrada.
Ja està,
molt ja bé. Està.
Ho dèiem en començar, que l'Andrés Cortero és psicòleg. Primer va començar treballant en un centre mèdic, va muntar aquests CIP, Serveis Integrals de Psicologia de Sant Boi, perquè això encara no ho he dit. Ell diu, vaig néixer a l'Hospital de Viladecans, doncs van dir l'Hospital, perquè de fet és de Sant Boi, l'Andrés
Cortero.
O sigui, et sents realment Sant Boianquer.
Sant Boià.
Com es diu,
sí,
Sant Boià?
Sant Boià.
Sant Boià, eh? Mm. Molt bé. I... Et vas especialitzar en què? En psicologia? Entre d'adolescents, trencaments, de què?
Bueno, quan jo estudiava no hi havia aquesta... Crec que vaig fer allò de filosofia i ciències de l'educació, secció psicologia, no hi havia aquesta divisió.
Hi havia clínica escolar
havia
o clínica industrial?
Hi havia clínica escolar i industrial, correcte. Sí, sí.
Devries fer clínica.
Vaig fer clínica,
clínica,
sí.
No? Però clínica. A la pràctica el que has tractat més són trastorns d'estats d'ànim? Sí.
Sí, qualsevol tipus de patologia, més en el món adult. Vaig començar, de molt jovenet, vaig començar amb nens, també, allò que feies una mica de tot, però vaig descobrir ràpidament que no m'agradava. Vaig tirar al món adult.
Molt bé. I formes, ets professor formador d'intervenció en crisis i emergències a professionals de la salut també, no?
A professionals de la salut també, i tant, sí, sí, sí.
Perquè és com un element molt específic que s'ha de saber com tractar algú que està vivint alguna cosa que sent que allò és devastador per ell.
Sí, sí, sí. Tenim la idea de que els professionals sanitaris, bueno, almenys jo era la idea que tenia fa molts anys, de que al llarg de la carrera o de l'experiència us estaríem motivats en saber, no?, una mica aquestes relacions o aquest domini de les emocions a l'hora de tractar, de comunicar, i a l'hora de la veritat, a mesura que he anat avançant a nivell professional, he vist que no, en el món de l'infermeria, dels metges, inclús dels propis psicòlegs, psiquiatres, etcètera, etcètera, hi ha molts elements que els hi manca aquest tipus de formació.
I doncs n'ensenya a la Universitat de Barcelona i també en el màster de IL3, i també fa activitat formativa a administracions, institucions i organitzacions. I coordina els psicòlegs del SEM. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. All of Me es diu aquesta cançó de John Legend. La Pilar i en Domingo, els pares.
Els pares, sí.
Com era la Pilar?
Uf, una dona... Una dona d'aldea d'Osca, una dona molt dura, molt freda, sí, amb un món d'homes, i, bueno, i que va subsistir, va emigrar aquí a Barcelona, i bueno, aquí va conèixer el meu pare, es van casar, però bueno, jo el record que tinc és això d'una dona dura, que a més no va tenir massa sort perquè va tenir 3 fills, cap filla, que segurament l'haguessin dulcificat una mica més. això és el que pensem tots,
això és el que penseu els
nois.
Això
és el que pensem, sí, perquè clar, els nois érem tots, hòstia, vaya... Balla 3, no? I per ella, doncs, bueno, sempre tenia que anar darrere nostre, no?
De Almazorre?
Sí, és una aldea que hi ha a prop d'Insa, entre la Sierra de Guara i el Rio Vero. És un lloc que abans estava totalment abandonat i no hi anava ningú. I, curiosament, ara s'ha posat de moda amb tot el tema del barranquisme, de turisme rural, i comencen a renéixer totes aquestes aldees. No sé si tenia... Ara no sé si té 14 cases, aquesta aldea, vull dir, pràcticament no hi havia ningú.
I com va venir a Barcelona?
Bueno, els que tenien sortida en aquesta aldea pues eren els homes, els que treballaven la terra, i les dones, bueno, una vegada ja van fer la part de cuidar els germans quan eren petits, aquests es van fent grans i llavors, bueno, pues tenien que buscar-se la vida i la van enviar a Barcelona a treballar a l'Eixample, a treballar en cases, fent tasques domèstiques, vaja, que és el que es feia en aquella època a les aldees, enviar les dones a treballar a la ciutat.
I el pare, en Domingo?
Pues igual, un senyor que, bueno, vivia, bueno, era d'Albacete, es dedicava a cuidar animals i alfalfa i coses d'aquestes, a subsistir, perquè no tenia ni ofici ni benefici. Hi havia trossos de la seva vida que no les sabia, les vaig descobrir més tard, que no tenia... Bueno, era de pare desconegut
Era fill de mare soltera.
Era fill de mare soltera, que va ser acollit per la persona que sí que es va casar amb la meva àvia després, però jo ho vaig descobrir quan tenia 15 anys.
O sigui,
tot
que
això
el pare no havia dit mai,
no,
això.
No, que va, no havia dit. Jo no en tenia res, no? No, és que no és el meu pare. Hòstia, són 15 anys, no? Bueno, gent amb els tabús d'aquella època.
Sí?
I també va venir aquí a Barcelona, perquè allà a Albacete, evidentment, no...
No hi havia futur.
No hi havia futur.
Treballava en una fàbrica?
Va venir a la Roca, a treballar a la Roca.
I que... es va... Sí, digues.
Sí, no, que a més va ser d'aquests que en les fundicions va tenir que agafar la llarga enfermedad per silicosis. La fundició no es treballava en condicions en aquella època. I amb 50 i pico es va tenir que jubilar perquè s'ofegava, no?
Vol dir que, de fet, tu has nascut d'uns pares que tenien una situació econòmica i social difícil.
Difícil, sí, dura. Dura.
I quants germans éreu?
Som tres. Un va morir, no el van conèixer, era molt petit abans que jo, i som tres amb mi.
Però quins valors et van transmetre els pares?
Bueno, els d'aquella època era dintre de la seva, perquè la meva mare sí que havia estat educada sota el criteri catòlic.
Sí.
Llavors era molt estricta, molt religiosa, llavors això a casa imparava, no? Aquests valors cristians, de fe, de no sé què, d'humilitat, bueno, tot això funcionava. I va ser gràcies a això i al contacte amb l'Església que vaig començar a anar a lo que eren els esplais, no?
Els esplais.
Que era l'únic que li vaig agrair. A part de més catòlica no m'agradava, però... Vaig fer de monaguillo i tot, és impressionant. Però no m'aguantaven els cures, feien masses bromes i ens van tirar fora. No?
Sí?
Sí.
A quina església ho feies, això?
Això a Cans Blancs, a Cinco Roses, en aquella època.
Ja,
no?
Fèiem... Però els esplais bé.
Sí, esplais fantàstic.
I tu vas anar a la universitat. Per tant, diríem, aconseguir anar a la universitat amb aquests pares representa un salt social bestial.
Sí. Bueno, jo tenia clar que volia anar a la universitat. Qui no ho tenien clar eren ells. No?
Pels
meus pares, això de la universitat els hi sonava a tenir que gastar diners, no? I que no tenien, no? Bueno, els hi deia que no feia falta, que ja ho resoldria jo d'alguna manera.
I com ho vas resoldre?
Pues vaig fer de tot. Recordo que agafava quan acabava l'institut o inclús després ja a la universitat, quan acabava el juny, agafava la motxilla i m'anava 3 mesos a recollir fruita.
A França?
A França, a la Vendímia, a Lleida, i bueno, amb els diners d'aquells 3 mesos, pues, tenia per l'any per pagar-me...
Els estudis?
Els estudis, sí.
Perquè els pares vivien a la falda de la muntanya de Sant Ramon. On és això?
Això és a Sant Boi.
A Sant Boi mateix, eh?
Això és a Sant Boi mateix.
I van fer una casa.
Sí.
Però se la van fer ells amb les mans.
Sí,
el teu pare, allà, allò, sí, llamborda, va amb una sobre l'altra, no?
Sí.
Teníeu animals.
Teníem animals, teníem un pou, teníem una balsa, teníem un hort, teníem una casa de camp que es va aixecar ell amb ajuda de la família... feta els caps de setmana. Vivíem amb familiars, amb algun germà o germana de la meva mare, no ho recordo, perquè jo era molt petit, i els caps de setmana i quan no treballàvem, doncs, bueno, durant un any es van estar construint la casa, sí, a la muntanya, que llavors era tot doncs, ple de vinyes, de cirerers, de metllers...
I em sembla que no t'ho he deixat dir, que deies que tenies un germà que va morir sense que el coneixés.
Sí.
Això planava en la història familiar?
No. També ho vaig descobrir molt tard, llegint el llibre de família. Dic, hòstia, aquest qui és?
Però llavors vol dir que això hi havia com coses d'aquelles no dites, no? Les doloroses no es deien.
Sí, no es deien, era un tabú. Jo no sé si eren doloroses, perquè la gent...
Home, sí, la mort d'un germà, la mort d'un fill és dolorós. No haver conegut el pare per part del propi pare, doncs era una situació complicada, també viscuda amb dolor. Sí.
Jo imagino que sí, però la gent d'abans estava molt curtida i tenien molts fills o filles, i tu parles amb la gent d'abans i evidentment que allò ho feia mal, però no està amb el dramatisme d'avui dia. En totes les famílies hi ha algú que han perdut i t'ho expliquen amb molta normalitat i no hi veig jo en aquella situació, que ha de fer mal segur quan està passant, però no és viscut tan dramàticament com ara.
Aquells senyors vestits de negre, qui eren? Aquells que van entrar amb un maletí a casa?
Home, jo intueixo que eren del movimiento. Eren
I
del
què
movimiento.
Volien?
Jo el que intueixo, perquè mai m'ho van acabar d'explicar bé, van dir, bueno, eren, no sé si advocats o del frente sindical aquest del movimiento, del partit franquista,
sí.
Venien amb un maletí que el meu pare signés per abandonar la casa, donar-los 4 duros, i posant-se a viure en el barri que construirien just d'on estàvem nosaltres.
I això ho va fer?
Sí, sí, tant, no tenia més remei.
Això era...
O ho feien, o li deien no sé quin dia que passaven les màquines i tiraven la casa.
Cinco Roses, ara Camps Blancs, no?
Correcte.
Molt bé. I allà hi havia gitanos, dius?
Bueno, allò va ser l'any 67, que es va fer, bueno, hi ha altres barris coneguts, que és Pomar i Sant Cosme.
Sí.
Són els tres que es van fer per erradicar el barraquisme del Somorrostro, de les barraques de Montjuïc, de Cantunis, de les cases barates, i es van fer aquests barris, i de cop i volta, doncs allà on vivíem nosaltres, van tirar la casa, ens van donar un pis d'aquella manera, i va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb això dels gitanos, no sabia el que eren, no? Llavors venien autocars que els portaven de Montjuïc, i hòstia, jo anava al col·le, sortint allà, dic, hòstia, veia gent amb una pell molt fosca,
jo preguntant...
Què són? Són gitanos. Vale.
Ja. Ara, tu aquí, la pell, te l'has d'haver curtit,
sí,
no?
Sí.
Sí, jo ara entenc que diguis, no, si la gent pot tirar endavant, perquè, esclar, ja és una infantesa complicada, la teva,
sí,
no?
Sí.
I eres bon estudiant?
Molt.
Perdona, eres una mica repel·lent de tan bon estudiant? No.
Era bon estudiant, sí. Però no, sense arribar a ser allò...
Sí, i què? I com et vas anar col·locant en grups polítics? Com va anar això?
Bueno, tot el tema va ser, jo crec que va ser viure en aquest barri,
sí.
Vale? Perquè estem parlant bàsicament de població migrant, de gitanos. Jo vaig viure tota la època de l'heroïna, del SIDA, al començament. Recordo que 80 o 90 nanos de la meva edat que coneixíem de tota la vida van morir en qüestió de 3 anys. Allà estava tot el tema de l'atur, tots els partits polítics de la transició, la extraparlamentària estaven allà, els barris aquests eren com un laboratori, allà hi havia partits que no van sortir mai, el Partit del Treball, Bandera Roja, la Lliga Comunista Revolucionària, un tipus de partits que, bueno, el barri era el laboratori, aquella era la meva escola. Jo recordo haver anat a la muntanya a fer classes de marxisme, no?
A la muntanya.
Amb tios que venien de Barcelona, que del partit enviava, i ens anàvem al llibre a estudiar marxisme i la dictadura del proletariado, no? Vull dir...
I tu què? Què encaixaves d'allò?
Jo tot.
Tot? I tu què volies ser de gran?
En aquell moment volia canviar moltes coses.
Què volies canviar del món?
Bueno, la societat, el barri, record... Bueno, jo crec que tot això em va marcar, perquè des dels 14 fins al ben bé als 28-30 anys jo he passat per totes les esferes de treball en aquell barri. Vaig ser monitor, vaig ser primer nano en l'esplai, vaig acabar portant-lo, sent director, vaig portar el centre social, vaig estar en els casals de joves després, contractat per l'Ajuntament, i vaig acabar dirigint el centre cívic del barri, també, fins que em vaig cansar i vaig marxar, perquè dic, bueno, ja n'hi ha prou de barri. Han estat molts anys, jo crec que ja he fet, i jo crec que vaig canviar... Molt humilment, però moltes coses, sí.
Quines? Sí. Va, quines, que n'estiguis orgullós.
Per exemple, nanos que mai a la seva vida haguessin pogut disfrutar d'uns campaments i unes colònies, són nanos que després han pogut fer-ho, vale? Sense recursos, i que després de grans, allò que te'ls trobes pel carrer i encara venen a dir-te i a recordar.
Gràcies.
Allò de fa 25, 30, 40 anys, no? Pues aquestes cosetes, el moviment associatiu, recordo haver muntat, perquè era un barri sense història, muntar les primeres festes de barri, per exemple, que després de 25 anys continuen. Però sobretot la part més de la que em sento més orgullós és d'aquesta part social de molta gent que ha sortit d'allà i gent que està, gràcies a aquella experiència, ha pogut desenvolupar un projecte de vida molt, molt interessant, no?
És del 61, l'Andrés Cuartero, i és de Sant Boi del Llobregat.
El divan amb Sílvia Coppolo. Desè aniversari.
I come home in the morning light, my mother says when you're gonna live your life right. Oh, mama dear, we're not the fortunate ones, but girls just wanna fun. Oh, girls just wanna fun.
aquesta cançó que et recorda?
Bueno, ara m'estava recordant tota...
Tota la vida tota, estàs veient,
sí,
eh?
Sí, ara estava jo pensant en tot això que estem parlant.
Sí?
Sí, jo, aquestes cosetes és que... Ja dic que...
Que ara per què vens al divan?
Perquè
que si no, no hi penses,
si
eh?
No hi penso en aquestes coses.
I quan
no?
Vas decidir que series psicòleg? Perquè, a veure, amb aquesta història, fer el salt a dir, bup, cou, me n'aniré a la facultat, hauré de triar allò, facultat, era de... filosofia i ciències de l'educació, psicologia, pedagogia, filosofia i psicòleg?
Bueno, als 18 jo diria que ja tenia clar, inclús abans, als 16 anys. Jo crec que tota la trajectòria, perquè lo social jo veia que es quedava molt curt, no? I, perquè veies famílies o situacions i que acabaves fent tota una sèrie de feina i a partir d'aquí jo crec que vaig tenir clar que el que volia fer era psicòleg, dedicar-me professionalment
ajudar d'una altra manera?
Ajudar d'una altra manera, no tan social, no?
Perquè més personal.
Més personal, més allò de dir en aquesta capacitat de que la gent pot, i la gent pot superar coses i pot millorar i es poden canviar, no? I jo tenia clar que el que estudiava, igual que el BUP i el COU i la universitat, sé que era un tràmit per acabar tenint un títol, perquè tot allò pràcticament... no em va servir de res.
Però vas anar a estudiar màsters i tot a Madrid, és a dir,
sí.
Tu volies saber i fer-ho bé.
Sí. Volia saber i quan vaig acabar la carrera em vaig adonar que no en sabia fer de psicòleg, sabia més per la meva experiència personal i el que havia viscut que no el que havia viscut
allà. Sí, com per psicòleg, com per ajudar les persones, no en sé prou per ajudar les persones.
No ho sabia. No. A veure, sabia de la part d'experiència, però jo pensava que la carrera... Bueno, vaig tenir una base, però em va servir poquet.
I a Madrid què vas anar a estudiar?
Pues vaig anar a fer un màster de teràpia de conducta, que en aquella època pues hi havia els millors experts en teràpia d'Espanya,
sí?
I després vaig ser un de psicologia jurídica i forense. No?
Uh-huh.
Vaig estar 4 anys anant-hi i vaig plegar, perquè vaig veure que no hi havia formacions que m'interessessin.
Però llavors, com t'has anat fent a tu mateix?
Bueno, he llegit molt, he estat molt atrevit, he aprofitat... Jo no domino l'anglès, però tinc amics i amigues que els hi he fet servir quan hi ha hagut alguna cosa fora d'Espanya que ens ha interessat. Hem contactat amb professionals i experts estrangers, els hem portat aquí, a part de llegir, de contactes, d'explorar, i després de fer formacions molt específiques de persones que m'han interessat, no? Seguir-les a través...
Com ara? Quines?
Pues mira, tota la gent que n'hi ha a Argentina, hi ha tot un grup amb el Calabazat, amb el tema de trauma, el Van der Kol, un senyor que ve sovint i que va venir d'Israel, per exemple. Jo que pares a pensar, qui pot haver-hi que en sàpiga una mica tot el tema aquest d'emergències, de trauma, no sé què, i pensa, hòstia, Israel, no? Llavors comences a indagar i veus una persona que ha fet molts llibres, que no sé què, i bueno, doncs un dia agafes i el truques, no?
El fas venir.
I el fas venir, resulta que li encanta i que ve, i aprens moltíssim, i encara continuem, després de 7 anys, fent intercanvis, que precisament anirem aquest agost, fem 10 dies o 13 a Israel a formar-nos amb ell.
Amb Muli Lahad.
Viajaban adolescentes, creo que de algunos colegios de allí de Barcelona, y ha habido 20 muertos aproximadamente, no es la cifra exacta, hay unos 14.
Agafem aquest moment, només sense voler-hi estar més, només per recordar, no?, aquell accident dels autocars de Sòria, que tenim molt present perquè hi havia tants nens que eren catalans. Aquest va ser un dels moments més difícils de la teva vida, que has hagut d'ajudar molta gent, i quan tot el país queda commocionat, la mort per accident de nens...
Sí.
No? Que van anaven a jugar a un partit, no?
Que van d'acampaments.
Anaven
d'acampaments, i va ser l'època aquella que... dels mòbils, i que va xocar un camió... I
que va sonar un mòbil i va agafar...
Sí.
Va anar a agafar-lo, i el conductor de l'autobús... Val la pena de dir-ho, només ho dic perquè és així d'important. El conductor es va distreure quan el mòbil li va sonar.
Correcte.
I va mirar el mòbil en comptes de continuar mirant la carretera. I com pots intervenir aquí, amb aquell dolor?
Bé, el que recordo jo, sí que és veritat que va ser un dels moments més durs, perquè ja el primer, el primer moment que jo no vaig anar-hi, van anar-hi companys, però sí que vaig anar a Ripollet quan van venir les famílies amb els fèretres i tot això. Clar, allò era una situació de, si són nanos petits i en Ripollet eren, doncs, ara no recordo si 7 o 10, uh-huh. És un tema que quan es fa col·lectivament, allò veus venir tota una caravana amb els cotxes, els autocars, el poliesportiu, tot el poble al carrer, i va haver-hi una persona en allà que jo crec que val la pena, que va ser la treballadora social de l'Ajuntament, que va dir, bueno, tot això està molt bé, ara farem aquí el ritual aquest, però totes aquestes famílies demà s'aixecaran a casa. I recordo que van connectar i em va dir, escolta, Andrés, volem per aquesta gent a partir de demà. I sí, això era un diumenge, que estaven en el poliesportiu amb tots els fèretres acomiadant i tot això.
I els pajaritos estaven.
No, quan van venir
quan
a Ripollet.
Van venir aquí, quan ja
portaven tot una...
Ja venien de los pajaritos. Ja
venien els pajaritos i van fer un altre Ripollet i un altre van fer a Viladecans. I llavors, posar l'endemà, dilluns o dimarts, a l'Andrés allà a Ripollet a primera hora, amb els familiars, amb el pare i la mare, normalment, del nano que havien perdut, i, ostres, un darrere l'altre. I llavors, bueno, és veritat que va ser un dia, vaig sentar a les 9, va ser un error, evidentment, perquè tindria que haver-ho organitzat, però en aquell moment, bueno, tampoc hi vam pensar, em vaig sentar a les 9 i a les 5 de la tarda.
Quin és l'error d'haver-ne fet,
d'haver-ho fet tot seguit.
Clar. Perquè llavors el nivell d'esgotament psíquic per tu mateix és
terrible,
altíssim.
Terrible.
I dolent per tu i també dolent per qui, pel que puguis donar, llavors,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
O s'ha de fer en diverses persones i anar parant.
Clar, has de parar o has de distribuir-ho. El que passa que tampoc sabíem que hi hauria aquella resposta. Jo recordo això, que em vaig sentar a les 9 i que eren les 5 que m'aixecava de la cadira, vaig fer algun petit descans i vaig tenir una sensació de dir, Andrés, no està bé això. Però, bueno, jo crec que vaig donar el millor de mi mateix i el fruit d'això, després també, durant molt de temps, he tingut oportunitat de parlar amb ells, sé que han fet coses molt interessants, han muntat inclús aquests pares, alguns han muntat una associació per ajudar pares que perden nanos.
Està molt bé, està molt bé.
I han fet moltes activitats, conferències, etcètera, etcètera. I, bueno, va haver-hi molt d'aquella experiència, va ser dura. Jo vaig aprendre molt, també, i, bueno, guardo un record grat.
Era l'any 2000. Et preguntaria, quan hi ha, diríem, diverses morts, no? Un accident que aplega molta gent, i llavors es fan aquestes cerimònies conjuntes, això no multiplica el dolor?
Jo crec que depèn de com es faci, sí.
Depèn de com es faci.
Depèn de com es faci, sí. Si es vol abusar, perquè jo crec que en aquest cas va ser un...
On és l'abús? Què és abusar?
Bueno, perquè de la necessitat que hi hagi un ritual col·lectiu i social, perquè també la societat i la
necessita
població...
Necessita el ritual per fer el comiat,
necessita,
sí.
Però el problema, en aquest cas en concret, recordo, bueno, doncs es va fer un amb el rei, amb no sé què, a Sòria, clar, després un altre quan tornen a Ripollet.
Aquí, sí.
Clar, amb la qual arriba un moment que acaba sent no tant un ritual útil sinó com una exhibició. Recordo només en aquest cas en concret un pare que va venir i va dir, bueno, ja n'hi ha prou, estic cansat, és que no paro de que vingui gent a abraçar-me que no conec de res. I això va ser, dius, hòstia, hi ha alguna cosa...
Però no és bo que vagi gent a abraçar? No.
Per tothom no.
Per tothom
per
no.
Per tothom no. I...
Però com saber si per aquella persona és bo o no és bo? Com saber quina distància emocional s'ha de tenir?
Bueno, normalment jo crec que la gent sap quina és l'abraçada que li conforta i quina no. Vull dir, la d'un desconegut, si no tens en aquell moment cap enllaç, doncs possiblement, si estàs en un moment, probablement l'abraçada que et confortes de la gent que tens al voltant, no de desconeguts.
Andrés Cuartero, avui és al divan de Catalunya Ràdio. Un altre moment complicat.
Són el pitjor any de la meva vida. T'arruïnen, te fiquen en un hotel, en una habitació de dos llitets.
Clar, parlem del cas Carmel de l'any 2005, que no hi va haver cap mort, res, es va esfondrar, un terreny, però en canvi va ser viscut també com una cosa terrible, sense cap mort, vull dir, sense cap desgràcia personal d'aquest tipus, no? Però el canvi de pista, o sigui, això es pot viure de moltes maneres diferents.
Sí, bueno, allí la gent va perdre... a vegades això ho mires a nivell teòric i està molt bé, no? Quan es parla del dol, de pèrdues, de vides, de...
Sí.
Bueno, doncs allà ho vam viure en directe, no? La gent, molta de la gent no va poder rescatar absolutament res de...
I per què és tan important les coses que tenim a casa? Per què?
Bueno, perquè és la nostra història, és el que tenim, és el que acompanya el record, la vivència emocional, l'evolució, la continuïtat. Tu tens una foto del nen quan té mesos, quan té 3 anys i quan té 5. Això té una continuïtat i et dona una certa cohesió de vida i una identitat de qui ets, no? Si ho perds, és com una sensació de perdre tots aquests referents perquè els has de deixar en el teu cap.
Uh-huh.
I clar, el suport visual d'una foto, d'una història, no sé què, és un element que reforça la memòria. Si el perds, tens la por de perdre el record, perquè no tens el reforç aquest. Vull dir, quan la gent mira fotos, és capaç de treure del seu cap moltíssimes coses que si no veies la foto no les treuria.
Aboca la seva història, clar, la seva identitat.
És un reforçador del record de la memòria. Si ho perds, doncs la gent té por que perdi aquesta història, no?
I arran justament de l'accident de Sòria va ser que va començar a funcionar el SEM amb aquest equip de psicòlegs, que era una cosa pionera a Catalunya respecte d'Espanya, i no sé al món com anava això, llavors?
Sí, bueno, llavors en aquella època hi havia el Col·legi de Psicòlegs, hi havia diversos col·lectius, amb gent vinculada també a Mossos, a bombers, que havien començat tot aquest tema, i a partir de Sòria, i sobretot a partir del Carmel, que va ser la coincidència de que des del Col·legi de Psicòlegs, recordo que l'any 2004 es va fer el primer curs d'ESPER en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes, i curiosament, a l'acabar el curs, va passar això del Carmel. I ens van trucar, bueno, que si podíem anar amb el SEM, a la gent que havia estat en el curs, perquè van quedar satisfets de veure el que hi havia, que si podíem donar-los un cop de mà per fer aquesta assistència de psicòlegs en el barri del Carmel. I a partir d'allà va començar aquesta història de col·laboració entre el col·legi i el SEM. Fins a dia d'avui.
Sí. I funciona bé.
I funciona. Ha anat progressant. Ara és una licitació, és un servei més públic, ja no de conveni. I és pioner. No hi ha en el món, ni a països. El Samur a Madrid té, però és un sistema de 7 persones.
I aquí quantes n'hi ha, aquí?
Aquí tenim, en total, és un equip de 70 a tota Catalunya.
És molt, eh?
És molt, sí.
Està bé.
A veure, no estan dedicats entera i exclusivament a això, perquè de moment no es pot viure, però arribarà un dia que sí, sinó que, bueno, la gent fa la seva feina i estan disponibles, no?
Avui, al divan de Catalunya Ràdio, el psicòleg Andrés Cuartero. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. Rise Up, Leandre, aquestes cançons que et van com portant cap amunt, no? Aixecar-te de quan les coses en realitat et van malament. I de pare, què tal, vos? Tu què tal, de pare?
Havia quedat
el vos no l'entens.
Bé, jo crec que bé.
Bé, sí, ho fas bé, de pare?
Jo crec que sí, que ho he fet prou bé. Sempre et queda allò...
De recança,
sempre et queden dubtes de que podia saber, però jo crec que en general...
No tens queixa dels fills que diuen, no?
No. Així d'entrada directament que et trobes... Allò et trobes a consulta molta gent que parla de la seva infantesa, dels pares, de mancances, del que necessitaven. Jo a casa de moment no m'ho he trobat, que no vol dir que no hi sigui, eh? Però bueno, no sé, ara em fas dubtar, els hi preguntaré.
Això.
Els hi preguntaré.
Un noi i una noia, eh?
Un noi i una noia. Sí, sí.
I casat amb la mateixa persona des de fa uns 30 anys i bé. Això també és notícia.
Sí.
Això s'ha de dir que és home, sí, no?
Sí, sí, 30 i pico d'anys des de l'any 85.
Sí, són uns quants, eh? Són 34. Sí, és que ho dic, perquè els senyors normalment no...
Les matemàtiques aquestes.
Les matemàtiques aquestes.
Sí, sí, 34 anys.
I la vessant política l'has deixada o la continues?
No, no, la vaig deixar, m'avorria.
T'avorria?
Sí, no estava feta per mi, no era per... És la política que jo vaig conèixer durant molt de temps, no volia estar vinculat a partits, anava per lliure sempre, però durant una època vaig dir, bueno, va... Però jo, a tot aquest funcionament de disciplina de partit, de que el món de les idees o el que pensa queda supeditat als números, al missatge que s'ha de transmetre, jo no podia viure amb això. I com que no vivia d'això, ni tenia, doncs podia permetre'm el luxe d'anar una mica per lliure i, per tant, mai vaig ser massa estimat dintre dels partits.
Hello.
És l'Adele que ens saluda amb aquest Hello, it's me. Si repassem algunes coses que ara tenim aquí sobre la taula, la situació de Catalunya, quina sortida té? Tu que et dediques a la resolució de conflictes, dic, l'Andrés. L'Andrés, l'Andrés Quartero.
Ja m'agradaria.
A qui seuries en una taula? Si és que s'han de seure en una taula.
Clar, jo en aquest moment no seuria a cap.
Amigo, per què?
Bueno, perquè si la gent no vol posar-se d'acord, per què perdre el temps en sentar-los en una taula, no?
I creus que no es volen posar d'acord?
No hi ha voluntat.
No hi ha voluntat?
No hi ha voluntat, o sigui, tothom parla de... Tenim una facilitat per buidar de contingut les paraules i els missatges.
Però la paraula diàleg surt a tot arreu.
Per això, però sense contingut al darrere, perquè és lo políticament correcte, és lo que... Bueno, és el postureo del llenguatge.
Llavors... per trobar-hi una sortida, o sigui, si ara tu tinguessis, no sé si la funció de relator que es van inventar, per no dir-li mediador, perquè era massa important, però després ja hem vist també que el propi Sánchez va dir que ja no tornarà a fer un acord com el de Pedralbes, perquè allà es va equivocar i no s'entrebancarà dues vegades amb la mateixa pedra. Què? Per on arrencaries?
Bueno, jo amb els actors que hi ha actualment,
sí,
i amb les posicions i amb aquesta vacuïtat de tot el que hi ha darrere, el trist és que hi ha gent a presó, que tot aquest procés és la... Si no hi hagués això, la veritat és que seria un procés que estaria podrit ja en si mateix. Eh? L'únic que l'aguanta és el fet de... Potser estarem en un altre moment, però jo crec que ara l'única solució és que l'única possibilitat de canvi, bueno, veure quins són els resultats de les eleccions, perquè ja que el procés, el que va fer en el seu moment, pues va moure emocions i sentits d'identitat, jo crec que van passar moltes coses positives, pues ara estarem en un altre moment, que les eleccions també mouran emocions en una altra direcció. Anem a veure quines són, no? Si parlem de moviment d'emocions, llavors, perquè la gent ha de parlar en aquest sentit. Jo, arribo un moment, m'he cansat, no? I no hi crec, en paraules falses, una cosa que dius, ostres, no? Que ha motivat, que ha engrescat, que has tirat endavant i després quina poca capacitat i preparació dels nostres polítics, perquè no en saben fer-ho, no estan preparats. I cadascú es mira el melic, el seu discurs, diuen el que és políticament correcte, alguns t'expliquen de realitats virtuals, altres no, i dius, bueno, acabo tenint una sensació... Jo dius, hòstia, que a vegades sembla que alguns poden prendre per tonto, no? Deixeu que pensem com volem pensar, però escolta, si no arribem per una banda, doncs hi arribarem. O sigui, aquest camí és un camí de llarg recorregut, no? I el que no pots fer és anar cremant a la gent pel camí.
I creus que aquest camí de llarg recorregut s'acaba voltant un referèndum d'autodeterminació?
No, possiblement no, però és un altre pas.
Un altre pas.
És un altre pas. Bueno, si algun dia d'arribar jo la segregació, la independència, no sé què, bueno, doncs han d'anar fent passos, no? Vull dir, no, tenim el recurs. Bueno, ja es va desestimar, no? O sigui, la gent pot agafar les armes, no? O jugar a política, no? Si jugues a política...
Em sembla millor la segona cosa,
home,
clar, és
clar. Clar, doncs, bueno, un altre pas i un altre i un altre.
I tu què voldries per Catalunya?
Jo el dret a autodeterminació, a poder decidir, i tant que la gent pugui... No sé, que això és una cosa estranya, perquè, clar, el poder poder ho té muntat. No ens enganyem, no sé, no? De les meves classes de marxisme, de quan era jovenet, no?
Sí.
Però, hòstia, el poder i el tema de la llei està muntat perquè moltes coses no canvien. Això és així. I les relacions de domini i submissió doncs, estan clares a nivell de relacions humanes i a nivell polític. Però aquesta idea, bueno, doncs igual és una mica utòpica, però que la gent pugui decidir on està o deixa d'estar, no? Vull dir, és un exercici que alguns diuen que no és democràtic, però diu, bueno, deixem-se, no? Deixem-nos que, bueno, que puguem decidir, no? Ja veurem.
Els dissabtes amb Sílvia Coppolo, el divan de Catalunya Ràdio.
Són precioses, les cançons que ens ha triat l'Andrés Cuartero avui al divan. Mira, Tom Waits.
Davenports and kettle drums, swallowtail coats, tablecloths, and patent leather shoes, bathing suits and bowling balls.
Aquí que ens parlava justament d'un soldat, les coses del soldat. A veure, abusos sexuals de l'Església, finalment, fins i tot a Roma, han assumit, han fet una conferència, comencen, sembla, que s'hi posin de veres. Sí o no? Tu creus?
Sí, jo crec que sí.
Aquesta vegada sí?
Sí. Jo crec que això ara és imparable, no? És, portem 4 o 5 anys. I un pas més, no sé si serà definitiu o no, perquè bueno, ja n'hi ha veus que diuen que no són passos suficients, però evidentment si la màxima autoritat i en aquest sentit doncs el papa ja és un tema que pot parlar directament i és un tema que està als mitjans i ja no pot tornar enrere el tema, ja no pot estar amagat. I ara el següent pas ha estat castigarem, entre cometes, econòmicament, o el farem fora, el que no denunciï. Aquest és un pas importantíssim.
Ara, també t'adones de la quantitat, com si diguéssim, de fang que s'havia tirat a sobre, d'ocultació, durant dècades i dècades i dècades a tot el món, i que el fang, o sigui, m'agrada la idea del fang, com si diguéssim, perquè s'havia quedat sòlid, i no hi havia manera ni d'esquarterar-lo pràcticament, però ho enterrava tot, no?
Sí, bueno, a mi em crida l'atenció que després de tant de temps, hosti, n'hi hagi gent que ha tingut el valor després de molts anys, de dir-ho, perquè n'hi han històries de vida que s'han troncat.
I és veritat que tu has vist persones que han estat afectades i els hi ha durat anys i anys allò, el trauma?
Sí, el trauma per abusos és el trencament de la persona, del jo, de la integritat dels més durs que n'hi ha. Perquè una pèrdua accidental o intencional, ostres, et pot fer mal i et permet tirar endavant. Ara, l'abús et trenca tots els marcs de referència, sobretot si has estat de petit, no? I el jo queda totalment destruït. Fins i tot diria que molta gent amb trastorns límits i altres tipus d'addiccions de base tenen un trencament, una ruptura del jo, que en la base hi ha abusos, segur.
I ara, aquesta mena de revolució del feminisme que ens va arrencar el 8 de març de l'any passat, ara sí, aquesta vegada sí?
Espero que sí. Espero que sí, perquè totes aquestes coses a vegades tenen la temperatura que tenen, no?, en funció del que passa. És un altre camí que s'ha d'anar fent, no? I l'hem d'anar fent entre tots. Entre els homes i les dones, els homes i les dones.
Tu et sents feminista?
Sí, amb certa distància de posicions, sobretot les que exclouen a l'home, no? Mai m'ha agradat això.
Quines exclouen a l'home?
Mira, jo recordo que quan era jovenet i començava a anar al món aquest de les associacions, amb un altre company, amb el Dani, que li envio una abraçada perquè està passant-ho malament ara, vam anar a França, vam recórrer els barris de París i projectes, i vam muntar la primera associació de tractament integral a víctimes l'any. Uh-huh. D'això fa 30 anys. I quan anàvem a les reunions de temes de violència de gènere i tot això, les dones ens deien que què fèiem allà, si érem homes, no? Ens van excloure, vam tenir que sortir.
Però això fa 30 anys, no?
Sí, sí, però no, a vegades no hi ha molta diferència ara també, eh? Vull dir, quan s'entén aquest feminisme excloent de que l'home no ha de ser-hi, en aquest no hi soc massa partidari.
Home, si no t'hi volen...
No, però no és aquest el problema. El problema és que si no s'entén la filosofia perquè el que ha de canviar de base és l'home... I les actituds, ostres, no pots excloure a l'home perquè és una part important d'aquest procés de canvi.
Les mobilitzacions socials són necessàries? Són bones per la salut?
Sí, sempre, sempre.
Per
sempre.
Què? Per què?
Sempre, perquè, bueno, perquè si ho deixes allà retingut i no tens la capacitat expressiva, individual i col·lectiva de fer-la, doncs bàsicament es quedarà allò en un no-res, no? Necessites, individual però, i col·lectivament, eh?
Però, i aquelles persones que amb el procés i sobretot amb el judici, no?, amb la, han quedat, allò, desmuntades, què?
Bueno, el camí no és lineal, per tant, si s'assumeix i s'accepta que a vegades es pot baixar, senzillament no s'ha de dramatitzar, el camí és llarg, continuaran passant coses i la gent s'ha de tornar a aixecar. El problema és aquest, trobar coses que siguin il·lusionants, que siguin motivants, que te les creguis i que tornem col·lectivament pues, a somiar.
I tu què somies per quan siguis gran?
Ui, a mi m'agradaria tenir molta capacitat mental per continuar estudiant, investigant i dedicant-me a les coses que m'agraden. Això és l'únic que somio, soc bastant senzillet amb això.
I si algú pensa que no val la pena llevar-se demà, què li diries?
Bueno, doncs potser que demà no s'aixequi, però que el dia següent que ho torni a provar a intentar, perquè potser sí.
Li atorgues el seu temps?
Sí, ha de tenir el seu espai.
Però després amunt, eh? I acabem amb això del Sex on Fire. Receptes, allò que la gent, si pot, tingui una vida també animada?
Sí, tant.
Sí?
I tant.
És bo per la salut?
És l'antídot natural en un món de queixa, crítica, pessimisme i dramatisme, o li posem una mica d'ànim, d'alegria i una mica de positivitat, no tan psicològica, sinó bueno, d'alegria, de música. Ballar, moure's, funciona molt bé. Jo sóc molt tímid, però funciona.
Tímid, però això, Sex on Fire,
sí,
eh?
Sí, sí, això.
Jo també?
Totalment. No, tot
tot,
això.
Tot.
Tot això s'ha de moure i ballar.
Andrés, gràcies per venir avui al divan. Gràcies sobretot també perquè sempre que passa alguna cosa i et truquem i quan la gent està consternada i no sabem com assumir-ho emocionalment i explicar-ho als oients, tu hi ets, i ets en els mitjans i ets també personalment, que per molts anys, eh?
Gràcies, Silvia.
Gràcies, Andrés Quartero.
A vosaltres.
Guió de Blanca Busquets, producció de Núria de la Fuente, gravacions de Luis Ángel Alonso, muntatge musical de Benja Estacio. Us ha parlat Silvia Coppolo. Fins dissabte vinent.